Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Diu l'Institut d'Estudis Catalans que un bàlsam és una cosa que consola, que suavitza una pena o una aflicció. I és evident que el triomf d'ahir contra el Sestao River és balsàmic per com baixaven les aigües per la nova Creu Alta. Només cal veure la tranquil·litat, la placidesa amb la qual els arlequinats van acabar aquest 3-0 i fins i tot contraposar-la amb el run-run i els primers xiulets que es van escoltar en el tram inicial de partit, sobretot en els últims minuts de la primera meitat, amb el 0-0 i els bascos enganxant la defensa sabadellenca a la contra. Perquè el partit d'ahir va ser plàcid per l'encert dels tres de davant a la represa i perquè la llauna es va obrir de seguida en aquesta segona meitat. Però la primera va ser dura, realment, de digerir. Amb un Sestao ultradefensiu, línies juntes, molta gent per darrere de la pilota i buscant jugar amb els nervis arlequinats. I per poc que no ho aconsegueixen, però van demostrar per què tenen la pólvora mullada, per què no han marcat encara en les 6 primeres jornades del campionat. Sigui com sigui, un 3-0 reparador. Per cert, triomf més ampli des de l'arribada de Miqui Lladó a la banqueta. I ara l'equip és 13è, empatat amb el Depor i amb el Rayo Majadahonda, 2 per sobre del descens que marca el pròxim rival, el Fuenla. Queda molta tela per tallar encara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encetem setmana, encetem mes d'octubre aquí a l'Hotel Suís amb la Bea Aguilar un dia més al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada que farem una mica d'agenda, avui a les 9 tanca la jornada a primera divisió al partit Les Palmes-Celta. A la mateixa hora, però a segona divisió, l'Espanyol rep el Racing de Ferrol. Ahir, en un dels partits que tancava el torn de diumenge, remuntant, l'Atlético va guanyar 3-2 al Cádiz. L'hoquei Lliga Masculina arrenca avui amb un derbi català. Barça-Reus a 9:15. Per cert, el podeu veure a Televisió de Catalunya. El precedent més recent, el 2-1 pels culers a les semifinals de la Lliga Catalana. I un marcador de bàsquet, nova derrota en un clàssic, en aquest cas a l'ACB, del Barça, 86-79 a la pista del Real Madrid. I si creuem les portes d'entrada de l'Hotel Suís, què?
Què es comenta a la recepció?
Tindrem a Miqui Lladó i les explicacions del 3-0 ahir contra el Sestao River. No us perdeu, entre d'altres, la que fa referència, per exemple, a Juanmi Carrión. També tindrem una mica de Sabadell B, d'Oar Gràcia o de tennis, entre d'altres qüestions.
L'actualitat de la primera ref.
Comencem amb una lesió. Miquel Valenciaga, lateral del Deportivo de la Coruña, lesionat a l'adductor de la cama esquerra, pendent encara de proves. Ja que som a Galícia, no us perdeu el golaç de Manín de l'Arenteiro per salvar un punt ahir contra el Tarazona en el partit que tancava la jornada 6. I ja que hi som, repassem la classificació. S'escapa el Nàstic després de la seva victòria també a Galícia, en el seu cas a l'Anxo Carro, 16 punts pels tarragonins, 14 per la Ponferradina, que és segona, ja sobre aquí una primera escletxa, 12 punts Real Unión i amb 10 Promesa Sisanse, dos filials. El Sabadell a 3 de la part alta, a 2 de la baixa, amb el Sestao, el Tarazona i el Teruel tancant la classificació amb 3 punts i l'Arenteiro i el Fuenlabrada amb 5, també dins la zona de descens.
La notícia curiosa.
Molt relacionada també amb la primera federació, és una piulada de l'estadístic Pedro González. El Màlaga ha assolit 5 victòries seguides a la primera federació. Doncs bé, només 5 equips ho havien fet fins ara en les dues primeres edicions de la competició. I la curiositat és que els 5 van acabar ascendint. El Racing, per exemple, que va acumular-ne 8, o el Villarreal B amb 6 el primer any de Primera Federació, i l'any passat també van encadenar 5 victòries seguides l'Alcorcón, l'Eldense i la Morevieta, 3 dels 4 que van acabar pujant. Per tant, si la tendència es confirma, la dada diu que el Màlaga gairebé podria començar a festejar i que se mantengui, perquè encara queda molta tela per tallar, com dèiem abans, però amb aquestes 5 victòries seguides té ja peu i mig a segona divisió, com aquell que diu.
De quin partit no estarem pendents?
A les 7 de la tarda, Lliga de Campions Africana, Beluisat algerià contra Bo Rangers de Serra Lleona.
I a les xarxes socials.
Farem un cop d'ull ràpid a com ha caigut aquest 3-0 dins el vestidor del Sabadell. Per exemple, a X, a l'antic Twitter, Àlex Gualda, repiulat pel mateix Sabadell, diu: per nosaltres, però per sobre de tot per vosaltres, afició, més 3 a casa. I a Instagram, Hortolà deia: gran victòria a casa, seguim equip i afició, diumenge més content per la porteria a 0. No em puc estar, per cert, de felicitar també els companys del Tribuna Preferent, ahir protagonistes en la prèvia, amb pastís i samarretes incloses commemoratives del centenari d'aquesta nova etapa del programa de la tertúlia arlequinada de Ràdio Sabadell amb el Pau Vituri i amb el Roger Benet. Dic tot això a la secció de xarxes perquè el propi Centre d'Esport Sabadell els ha felicitat ara fa res, una estoneta.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos, com sempre, qui va ser l'MVP d'ahir. Més on triar, segurament, que en anteriors jornades. Veurem qui s'endú el gat a l'aigua, però de moment teniu mal comptat 50 minuts per fer una piulada amb MVP 946 a X, a Twitter, i dir qui va ser per vosaltres el millor d'aquesta victòria 3-0 del Sabadell ahir contra el Sestao River. You shot me, then you got me, and I'm like, damn, get on, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why, oh why, oh why, oh why. Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. 10 minuts per sobre de la una en directe aquest dilluns, dia 2 d'octubre. No siguis tímid, Sergi Garcés. Passa per aquí, per l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, per comentar aquesta victòria balsàmica que dèiem en començar, aquest 3-0 contra el Sestao River, i aquest pes de sobre que tots tenim la sensació que s'ha tret, digue-li l'equip, digue-li el cos tècnic, l'afició, el Sabadell en general, amb aquesta victòria que dona una mica de tranquil·litat, que dona una mica d'aire a tothom. Com estàs, Sergi Garcés?
Bona tarda.
Bàlsam, pes de sobre...
Sí, sobretot perquè veníem d'una setmana molt mogudeta. Al final, quan li posem tantes etiquetes al partit i és evident que l'equip tenia aquest punt de necessitat de sobreposar-se a les dues derrotes consecutives, i afegiria a la sensació d'aquests errors que t'estaven condemnant, aquests errors puntuals, molt individuals, digue-li com vulguis, però que t'estaven matant, doncs home, hi havia aquest punt d'urgència de no poder fallar contra el Sestao, i no es va fallar. És cert que la primera meitat no és per tirar coets, però també és cert que la segona meitat va acabar sent molt i molt plàcida, amb aquest punt d'efectivitat i de superioritat, afegiria, que va tenir el Sabadell respecte al Sestao River.
Per fer-nos una idea, avui que el Sergi Parc feia números a la redacció, és que en cas d'una derrota, que és veritat que guanyes 3-0, però que la primera meitat, si se t'avança el Sestao, tampoc hauria passat res, l'equip seria ara mateix antepenúltim, 4 punts de 18 possibles, i per contra ara estàs empatat amb el Deportiu de la Corunya, que segurament sigui el més cridaner després de 6 jornades, 13è classificat, 7 punts.
Diu poc del Deportiu de la Corunya, sobretot, pel potencial dels gallecs, però sí, estàs en aquesta zona, no et diré còmode encara, perquè al final està tot molt enganxadet, gairebé tens tan a prop, em sembla que són a 3 punts, l'última plaça de playoff que ara marca la Real Sociedad B, o a 2 punts de Lugo, que és el primer que se salva, Arenteiro, que seria el primer que perdria la categoria. Per tant, no és com per treure moltes conclusions, però sí que et trobes, sobretot, amb aquesta sensació d'haver frenat en sec, i a més amb un resultat, com deia abans, plàcid i contundent, aquest 3-0 que va fer que la tarda fos finalment molt tranquil·la per l'aficionat del Sabadell, et permet mirar-t'ho amb uns altres ulls, partint de la base també que el proper partit torna a ser a casa. Per tant, que tens aquesta oportunitat, si no falles, que tant de bo que no, de donar una empanteta cap amunt i de veure l'escenari, doncs, molt millor del que ho veies ara fa una setmana tot just.
Em va semblar intuir, per les paraules de Miquillador en roda de premsa, Que molta gràcia tampoc li fa aquest argument que deies ara de... És que el playoff està a 3 punts, realment.
Sí, no és l'argument a seguir, però ho tens tan a prop. És a dir, és més un missatge per als que vulguin mirar cap avall i encara s'ho mirin amb un punt de por, com als que vulguin començar a llançar campanes al vol. Ho tens tot a gairebé la mateixa distància, insistint, Adri, que si no agafes el líder i el QE, la resta del grup intermig, per dir-ho així, és molt ampli encara. D'un partit a un altre estem tots en un mocador i tant pots encigar l'Arta, si em permets l'expressió barruera, mirant cap amunt com a no perdre de vista amb el retrovisor el que pugui passar venint dels de darrere.
Tot gràcies a un gran inici de la segona meitat. En 7 minuts en va tenir prou el Sabadell per passar del 0-0 al 2-0. De fet, va tenir-ne prou amb 50 segons de la represa perquè Cristian Herrera, podríem dir que amb una mica de col·laboració de Sergi Puig, que no va estar gens encertat al porter exarlequinat per avançar-se. I ahir, home, quan tu veus el guió que havia preparat Aitor Calle, el plantejament molt defensiu, de línies juntes, de 5 al darrere, de molta gent acumulada darrere de la pilota, de no permetre la fluïdesa del Sabadell, i a partir d'aquí esperar a jugar una mica amb els nervis del rival, si tu obres la llauna, aquest plantejament se'n va a Norris. I és una mica el que va succeir en els primers minuts de la represa.
Sí, i tot el que no havia sabut fer en els primers 45 minuts, com comentes, es va desbloquejar en qüestió de 50 segons amb un puntet d'encert. S'ha de buscar aquest encert, també s'ha de dir, i després de molt provar-ho durant les primeres 5 jornades Cristian Herrera, ahir va tenir potser en el xut, no diré menys perillós, però el que potser tenia menys opcions d'acabar com va acabar trobant la porteria i el gol que se li estava resistint. Em sembla que ahir va donar la dada del Pau de Vituri en el directe, em sembla que eren més de 400 minuts que Cristian Herrera no havia vist porta aquest any. Per tant, ahir va obrir aquesta llauna.
I una quinzena de xuts.
Sí,
al final...
i tot això, com dius, en un partit o en una primera meitat on el futbol va tornar a demostrar aquesta part capritxosa. Si vols, comencem aquí ja a escoltar algun dels moments de la roda de premsa i de Miquillador postpartit, on segurament el Sabadell, si fas una reflexió més global, no mirant-te només un partit, en algun enfrontament dels que s'havien jugat fins ara, potser havia, o no, havia merescut alguna cosa més l'equip de Miquillador, i ahir, per contra, quan el rival havia tingut les seves ocasions, hem de recordar, que no se'ns passi ara per alt, dues intervencions de molt mèrit ahir d'Adriano Ortolà per evitar el gol dels biscaïns ja en els primers 45 minuts. Per contra, com dic, després d'haver tingut el rival les seves opcions, qui acaba obrint la llauna és el propi Centre d'Esports Sabadell. No deixa de ser curiós les coses que et deixa el futbol de tant en tant.
Doncs primera porteria 0 de la temporada del Sabadell, amb aquestes circumstàncies que deia el Sergi, i molt a la seva manera comentat així per Miquillador.
Dels dies que ens han generat més. És que clar, és que... Té collons la cosa, és un tema d'aquests que ho intentes estudiar i no t'aclares. Doncs el dia que et generen més situacions clares a la teva àrea és el dia que tens la porteria zero. Ara el que hem d'aconseguir és tenir la porteria zero sense que en generin ocasions. Aquest és el segon objectiu.
Doncs el següent pas, el primer ja s'ha fet amb aquest porteria a zero, que destacava, de fet, Ortolà a xarxes socials. Suposo que aquí cadascú es mira el seu melic i per ell també era important, per què no dir-ho, fins i tot en el global, per igualar amb aquest 3-0 l'abaraix general, amb 8 gols a favor i 8 gols en contra. Vaig llegir molt comentari ahir a les xarxes socials i estaria bastant d'acord que el Sestao River d'allò més fluix que ha passat per la Nova Creu Alta en temps, si més no, agafant com a referència el que vam veure ahir. Tot i així, et va generar bastant perill. Però la sensació com a equip és que, i fins i tot el mateix Calle ho deia després en roda de premsa, que tenien un pla de partit i que quan va anar-se'n a Norris, mentalment no ho va saber digerir, no ho va saber canalitzar el seu equip.
Sí, i un equip que venia després de 5 partits, ara ja 6, sense veure porteria, en certa manera hi va demostrar el perquè d'aquests números. No dic que en altres partits hagin tingut més o menys ocasions que les que van gaudir ahir a l'estadi de la Nova Creu Alta, però és que ahir en van tenir un parell de molt clares, com comentem, que perfectament podien haver canviat el signe del partit. I insisteixo, la demostració de que aquest Sestao River és molt, molt innocent de cara a gol és que ja són 6 les jornades que porta, que suma, que acumula sense haver vist la porteria. Com dius, de tota manera es van generar aquestes ocasions fins al punt, no oblidem, que en la primera meitat es va enrarir l'ambient en alguna fase de la primera meitat i al final, quan l'àrbitre va xiular el descans,
xiulets, eh?
Va haver-hi xiulets a l'estadi, com dèiem ahir també durant la transmissió, no m'atreviria a dir si majoritaris, si minoritaris, si puntuals, si molt enfocats o focalitzats en una zona concreta de l'estadi. En tot cas, es van escoltar aquests xiulets a la graderia. I, com deies ara fa un moment també, i Miqui Lladó et donarà la raó, si el Sestao River s'hagués avançat en el marcador, ara mateix no ens podríem posar les mans al cap i podríem haver parlat d'una injustícia futbolística. El tècnic Sant Cugatenc parla precisament d'aquesta circumstància.
La setmana d'entrenament que hi ha hagut, que va ser molt bona, ho vaig dir també el divendres, imagina't, no? Si arribem a perdre 0-1 jo cantant aquí, no? Hòstia, una setmana molt bona, tal, estem molt bé, no, no ens acaba de sortir, no? M'haguessin tirat entrepans avui, no? Doncs és que jo em mantinc en el que dic sempre, no puc canviar, és que ho diré després de Fuenlabrada, tant si va bé com si va malament.
I fins i tot deia Miqui Lladó, que ja sé que no agrada el meu discurs, però és que el mantindré perquè són les sensacions que tinc. I al final es va solucionar tot, insisteixo, amb el tram inicial de la segona meitat. Aquí està sempre el dubte, no? De dir, aquí el pas per vestidors ha influït d'una manera o d'una altra, hi ha hagut aquí alguna consigna clara, què és el que ha canviat, no?
Doncs ho escoltarem, com a mínim, amb el filtratge que el propi Miqui Lladó va fer del que havia estat el seu discurs en el vestidor, perquè, insistim, és cert que la primera meitat ja acaba bé, amb un Sabadell que semblava haver despertat, fins i tot va donar la sensació que se'ns havia acabat fent curta aquesta primera meitat perquè l'equip començava a agafar-li el ritme, però és obvi que realment la reacció va arribar en aquest inici doncs, tan esperançador del segon temps i al mateix temps tan efectiu, perquè aquest gol matiner, 50 segons aproximadament, que és el que va trigar Cristian Herrera en superar Sergi Puig, doncs és el que va acabar d'obrir la llauna i de donar pas, doncs, per un costat, a un Sestao, que, com deies, en boca del seu tècnic, d'Aitor Calle, no va saber reaccionar, no va tenir capacitat de reacció al gol del Sabadell, i un Sabadell que, davant les circumstàncies, es va trobar molt més còmode, fruit també, no només del gol de Cristian, sinó que 8 minuts després Manel posés el segon al marcador. Preguntaves, què va passar en el vestidor? Doncs mira, per Miqui Lladó, a la seva manera i amb la seva manera de presentar-ho també, el to del que havia dit en el temps de descans per dirigir el missatge als seus homes.
Segurament el discurs seu a la mitja part era el de que estàvem nerviosos, el de que el camp tampoc estava tranquil, el de que ho tenien a prop, el de que si el partit continuava 0-0... guanyarien, doncs el meu ha sigut al contrari i ha sigut nois, a vegades això és la percepció que té l'equip rival i nosaltres, no? Fem bones primeres parts també molts partits i després hem de dir seguim igual, ho tenim, estarem bé i a vegades no estem bé i ens marquen i doncs potser passa al revés avui, potser sortim i marquem un gol, mira, pam, 46 gol i després el 2-0 i el 3-0, això és el futbol.
Doncs això és el futbol, diu Miqui Lladó, amb la sensació aquella de a vegades no li hem de donar tantes voltes a tot i el dia que menys tu mereixes acabes deixant la porteria zero, com hem destacat abans, ja que hem dit tantes vegades la dada, des de mitjans de maig contra la Nucía, el dia de la permanència, que l'equip no deixava la porteria zero en partit oficial. Si agafem també els amistosos com a referència, doncs des del segon de la pretemporada al camp de l'Olot, que no es deixava el zero al cadenat a la porteria arlequinada. Anem amb noms propis, el primer, evidentment, i demà hi aprofundirem molt més, el de Cristian Herrera, perquè tots li carregàvem en certa manera, perquè ens havia mal acostumat a aquesta responsabilitat del gol, perquè a més era qui més ho provava de l'equip, un jugador que té molt protagonisme i que, no ens enganyem, té molt de pes en l'atac i en l'equip en general del Centre d'Esport Sabadell, i aquí en les primeres 5 jornades no li acabaven de sortir les coses, Sergi. Ahir per fi obre la llauna del seu compte particular, més enllà d'obrir-la la del partit, la del Sestao River, i per tant, allò que dèiem abans, no? El pes mental, la càrrega, la motxilla de pedres que portava l'equip, també serveix aquest argument en la figura de Cristian Herrera amb el seu rendiment golejador.
Sí, i com deies abans, va ser ell el desllorigador finalment d'aquest bloqueig mental que tenia l'equip, sobretot. gràcies a que va superar també amb un punt de col·laboració, com a mínim de no haver estat massa encertat, de Sergi Puig, ell, en aquest cas l'exporter Laquinat, que fins aquell moment havia tingut poca feina, tot s'ha de dir, poca feina li havia donat el Sabadell en els primers 45 minuts, va acabar col·laborant amb un punt de falta de més contundència a l'hora de solucionar aquest problema. Per Cristian Herrera, casualment també hi ha aquelles coses que passen en el futbol. No va ser l'ocasió més clara de les que havia gaudit aquesta temporada. Admet que n'havia tingut de molts millors i que no havia estat encertat, que fins ara se li estava resistint aquell gol i, de fet, reconeix un punt amb sinceritat, Adri, el de Santa Coloma de Farners, que en el moment de xutar i en el moment de veure com li havia sortit el xut, ni ell mateix esperava que aquella acció acabés suposant l'1-0.
En el xut més lleig, doncs, marques. Crec que la primera part, doncs, també hem tingut bones ocasions per marcar i això és el futbol, no? Si en vez de marcar en els primers 5 minuts de la segona part el marquem en els 5 primers de la primera, doncs hauria sigut un partit totalment diferent. És obrir el marcador, que s'obri el partit, apareixen nous espais i bé, doncs els hem aprofitat ràpid, marcant el segon i crec que doncs, això ha donat una alliberació, no, a l'equip per treure, crec, el seu caràcter, el seu bon joc, que el tenim des de principi de temporada i l'hem de treure.
Doncs l'han d'anar traient mica en mica, deia Cristian Herrera. Insisteixo que demà més profunditat el de Santa Coloma de Farners. Clar, és que ahir ens hem focalitzat en el principi del programa amb la porteria zero, però també es dona la circumstància, Sergi, que els tres homes més ofensius de la pissarra de Miquillador de sortida de l'11 titular, els tres marquen, que també, vulguis o no, en el cas de Baselga, per exemple, també era el seu primer gol, l'estrena en Lliga, o sigui que és com un partit que a nivell de confiança ha de servir com un clic, no? com un passet endavant.
Sí, va marcar Cristian Herrera, com diem, va obrir també el seu compte particular, va marcar Manel Martínez, tres partits a casa, Adri, tres gols.
Molt bona dada, eh? Molt bon rendiment.
Tindrem oportunitat avui d'escoltar-lo una estoneta al Tribuna Preferent aquest vespre, aquells que vulguin a partir de les 7, perquè va parlar de tot una mica.
De tot?
De tot, de tot, de tot.
Sí?
Fora de micròfon.
I
va acabar donant la raó. Bé, és igual, és una carpeta que està tan manida allà que em fa lleig fins i tot que em pengi la medalla. Però bé, ja un dia l'explicarem amb més calma.
O els fidels de les retransmissions saben perfectament a què estem parlant.
Tercer gol de... i que no vaig obrir... O sigui, vaig ficar-me en un jardí que, per sort, estava molt ben planet i no hi havia problema.
Hi havia plantes...
Tres gols, per cert, és un dels pitxitxis de la Lliga, ara bromes a banda. Només Albert Solís, i et sonarà aquest, un tal Pau Víctor, l'ara davanter del Barça Atlètic, que en sumen quatre, tenen només ells un gol més que Manel Martínez. Amb la tonteria ja són tres golets.
És curiós el tema Pau Víctor, perquè Alberto Solís, al Real Unión, tot i la derrota d'ahir a Salamanca, està ben posicionat, és un equip que està a la part alta, però Pau Víctor gairebé és veritat que és un filial, i això a vegades també el condemna a fer molts gols, rebre'n també uns quants, però s'està carregant a les seves esquenes el potencial ofensiu del Barça Atlètic, tot i no començar bé la Lliga.
Sí, i a més amb gols importants, no és aquells gols una mica de complementar, d'omplir o d'acabar de rematar, sinó gols que obren el marcador, gols que acaben donant punts, per tant, paper important, en aquest cas el del jugador Sant Cugat tenc del Barça Atlètic. Però com diem, tres gols ja de Manel i l'altre nom propi, ho comentaves tu, Marcos Baselga. Ahir va no només obrir la llauna, no només estrenar-se, sinó que ho vas fer amb un autèntic golaç amb la definició. Una molt bona passada abans que se m'enfadi Pau Victori de Marc Domènech, que el va deixar molt ben habilitat i després, home, s'ha de tenir la sang freda. És cert que el marcador ajudava, però s'ha d'acabar tenir la sang freda i la qualitat, vagi també per endavant, per definir amb aquella vaselina tan perfecta superant la sortida de Sergi Puig.
Comença a ser molt de veterà de guerra, això, però a mi em va recordar una mica la definició de Raúl González Blanco.
Sí.
Aquella tranquil·litat d'estic davant del porter i te la clavo com vull per sobre, picadeta, o sigui, una definició de molta qualitat.
Esperem que això li doni aquest punt de moral per un jugador que ha generat moltes expectatives. És cert que se les ha guanyat, aquestes expectatives, després del seu pas pel futbol base al Real Zaragoza i el seu paper la temporada passada en un equip... Home, que com es va demostrar era realment feble, però que ell va destacar per sobre de la mitjana, com és el Calahorra. I al final també se li preguntava per aquests noms propis, en concret per el de Marcos Baselga, a Miquillador. Content per ell i satisfet també per la feina que estava fent el jugador aragonès, ara també amb aquest paper golejador.
Contra Osasuna, no, Manel, no era? que estava allà al camp i que no feia res i tal i qual i l'hem de canviar i no sé què. Gol per Manel a Osasuna, avui en Marcos, no? Si els deixem, al final marquen, si marquen tenen confiança, si tenen confiança corren més, si corren més defensem millor, si defensem millor ens arriben menys vegades, si ens arriben menys vegades agafem confiança també de que estem connectats al partit i quan entrin les pilotes a la porteria rival i siguem nosaltres els primers en colpejar, doncs aconseguirem els punts.
Doncs ahir, de fet, va parlar molt de gestió de vestidor, de gestió interna en aquesta roda de premsa, Miqui Lladó. La medalla de el mèrit és meu, la recompensa o el premi és seu. Quan Manel Martínez va marcar contra el Promeses ja l'havíem escoltat, però ahir va venir a dir també un fet similar per allò de mantenir en el terreny de joc a jugadors que després a la llarga acaben veient porteria i fins i tot feia una reflexió molt llarga dient que crec que va dir literalment i Vladis no ha mort, que és el primer dia que no juga, però tranquils que el tindrem, i era important, va dir literalment, recuperar a jugadors com per exemple Callejón, que no estava tenint protagonisme les últimes setmanes i que per Miqui Lladó havia de jugar sí o sí ahir per tornar a reenganxar-se, i de fet ho va comentar amb diferents noms propis. Un altre és el d'Hortolà, ho hem dit ja amb la porteria zero, però Sergi, ni que sigui per esmentar-ho simplement, ahir per mi hi havia un duel que s'havia vist durant 6 mesos de manera interna al centre d'esports, que era el primer i el segon porter del Sabadell per titularitats, per minuts jugats, amb Sergi Puig a una porteria i a l'altra Adrián Hortolà. I com vaig dir també ahir durant la retransmissió, seria massa avantatgista agafar només com a referència un partit i prou, perquè algú et dirà, home, sí, Horto ve de liar-la no sé quin dia. Però és veritat que ahir en aquest duel Sergi Puig-Hortolà, l'actual porter del centre d'esport Sabadell va tenir intervencions de molt mèrit, realment.
Sí, la feina que va tenir Hortolà, sobretot a la primera meitat, la va resoldre bé el porter alacantí, doncs, amb aquestes actuacions. Una d'elles, recordo aquell mà a mà que treu gairebé com un porter de futbol sala, amb els peus a baix, doncs, de molt, molt, molt mèrit. En el cas de Sergi Puig, doncs, home, sense fer-lo responsable ni molt menys, perquè aquí tampoc no va trobar-se massa ajudat pel seu equip, és cert que, insistim, en el primer gol, doncs, allò que es diu, podria haver fet segurament alguna cosa més el porter premianenc. En tot cas, va ser un dels noms propis el fet de deixar la porteria a zero. Hem parlat dels davanters, hem parlat d'Hortolà. No sé si posar un altre nom damunt la taula, també, sí. Perquè és que per mi va ser el revulsiu a l'inici de la segona meitat. Ho va ser durant tota la segona meitat, però sobretot per com despès havia estat l'equip, de com de gris, sense aquest factor sorpresa, havia estat el Sabadell. Clar, els primers minuts ahir de Carrión, que va entrar en el descans, van ser tot el contrari en aquest paper, i sobretot perquè a més és un nom propi que les Transmis hem anat recordant des d'aquest factor de veure com de ser imprescindible en algun cas per falta d'efectius durant l'estiu, on va jugar pràcticament tot en els amistosos del Sabadell, a ser imprescindible en les primeres jornades, gairebé et diria a desaparèixer de la titularitat, que no dels partits, però sí, sobretot, de la titularitat en aquestes darreres jornades.
És que l'únic dia que va jugar a titular va ser perquè Toni Herrero va tenir un problema
correcte
a la prèvia.
I això, doncs, després de veure en aquest bon paper, insisteixo, no només ahir, sinó en aquestes últimes jornades. Doncs bé,
bon pal, s'endú.
Sí, tocava preguntar-li a Miqui Lladó per el paper de Carri i per aquesta circumstància, i bé, ens hem trobat una mica de tot, però com dius, algun missatge ben dirigit del míster cap al seu jugador, que suposo que ja li haurà arribat.
Ha fet molt bon partit del Carri, sí, és un jugador que té una mentalitat molt bona, una mentalitat excel·lent. Doncs des d'aquí animar-lo ara que entreni i si vol jugar, doncs que ho demostri l'entrenament i que segueixi creixent, perquè és un jugador amb el que confiem molt, i jo confio molt particularment.
Jo confio molt, té una gran mentalitat, ha fet molt bon partit, però si vol jugar que ho demostri l'entrenament,
Sí.
O sigui, sí, i a més explicaré una mica la història de com va anar, perquè la pregunta la vaig fer jo, en aquest cas, a la roda de premsa, que li preguntava per Juanmi Carrión, i gairebé va repassar la llista sencera de tots els jugadors que anaven entrant, no? Va dir, mira, doncs el Dome, per Marc Domènech, ha jugat, sent jove, 3 partits dels 6 que portem aquesta temporada, té el seu protagonisme i va creixent, hem reenganxat a gent com Beitia o com Callejón, que l'esmentàvem abans, el tema de Vladis, que també ho hem dit, destacava molt, per exemple, el Lladó al partit de Nando, que la veritat és que va estar bé quan va entrar en el terreny de joc ahir, o fins i tot va parlar de dos noms propis que, tot i no jugar, ja van estar escalfant-se a la banda, com Guillem Naranjo i com Antonio. Per tant, dos jugadors que estan ja en dinàmica per poder entrar pràcticament, per tenir els seus primers minuts aquesta temporada. Vaja, que gairebé va repassar 7-8 jugadors i de Carri no havia dit res. I llavors vaig repreguntar, dic, home, però coincidiràs amb mi que Carri ha fet un bon partit avui, i d'aquí aquesta resposta, que a mi em va sorprendre, realment. És evident que alguna cosa passava, Sergi, perquè al final tu veies el rendiment en partit de l'Andalús, i home, a mi em sorprenia que fos tantes vegades suplent. I d'aquí, de fet, la pregunta.
Sí, i d'aquí la resposta, pel que es veu, doncs ahir ens va donar la raó, ja està. Si teníem l'interrogant o el dubte, ahir el va esvair Miqui Lladó, i sempre, jo en aquests casos sempre dic el mateix, al final qui està en el dia a dia és qui veu com es treballa. Ara, si el missatge li arriba a Carri, ja sap el perquè de tot plegat i el que ha de fer si vol solucionar o vol canviar el seu estatus i tornar una miqueta a la situació inicial.
Doncs el punt de picant, que també va haver-hi ahir a la roda de premsa de Miqui Lladó, en aquest cas parlant del carriler esquerrà Juanmi Carrión. Anem a parlar una mica del futur, també, va. Perquè aquesta setmana tornem a jugar a casa, Sergi. Deixa la maleta una altra vegada a l'armari, que de moment encara no l'hem d'agafar. Ens dona una mica de respir i una treva al calendari després de jugar ahir a les 4, aquest diumenge a les 5, contra l'equip que marca just el llindar entre el descens o la permanència, és a dir, la posició que ocupava el Sabadell la setmana passada. Vindrà el Fuenlabrada i vindrà, ho vam comentar també ahir, havent protagonitzat, per mi, la gran sorpresa del cap de setmana, no només pel marcador, no només perquè l'equip madrileny encara no havia guanyat en el que portàvem de Lliga, sinó, sobretot, per com es va donar. Va guanyar contra el Deportivo de la Corunya un partit que en el minut 91 perdia 0-1 i el remunta amb 2 gols en 3 minuts del mateix protagonista, de Sergio Benito, a la contra el segon, amb un exarlequinat que no surt massa ben parat d'aquesta jugada, com és Paris Adot, que era l'home de tancament del conjunt corunyès, amb un Depor que estava llançat a l'atac i que l'enganxen amb els pixats al ventre. Però al final, una victòria que no li serveix al conjunt madrileny per sortir de la part baixa de la classificació encara, però que estaràs amb mi que és la gran sorpresa del cap de setmana.
Sí, primera victòria, com dius, i a més amb aquest final, amb aquest desenllaç increïble, dos gols en qüestió de 2 minuts dins de l'afegit i davant de tot un Deportivo de la Corunya, que és cert que qualsevol altre equip segurament amb l'1-1 ja n'hagués tingut prou. El Depor necessita aquest guanyar, aquest anar pels 3 punts, i en aquest intent d'anar pels 3 punts es va acabar trobant que el poc que tenia ho va acabar perdent, insisteixo, en els gols de Benito en el temps de l'afegit del partit. Però
has vist el calendari, per cert?
El nostre o el seu?
No, ni del Fuenlabrada ni del Sabadell, el del Depor.
No.
No saps contra qui juga aquesta setmana? Hi ha derbi.
Doncs mira, bé ho tenen per reaccionar. Si volen reaccionar, res millor que fer-ho contra el Celta Fortuna. Per tant, és una bona ocasió pels d'Idiàquez, si arriba Idiàquez. No, és broma, que de moment està la cosa calenta, però no tan calenta com anteriors històries. Però bé, arribarà el Fuenlabrada amb aquest punt d'optimisme, arribarà el Fuenlabrada reforçat moralment per haver sumat la seva primera victòria, insistim, contra un rival de molt nivell i de la manera que es va produir, però això pel Miqui Lladó no canvia el discurs, Aboga per la mateixa tranquil·litat d'aquesta setmana, la calma i saber que això, agradi o no, són només 6 jornades i no ha fet més que començar.
Quan ells, després de la primera part, han vist que realment podien treure algú d'aquí, doncs ha sigut quan nosaltres hem marcat el gol, no? Crec que el guió s'ha repetit a la inversa més d'una vegada en les primeres 5 jornades. Per tant, és agafar-te amb calma i filosofia, no? Al final és que és així. Ho dic a cada roda de premsa, sé que el discurs no agrada molt, sé que no convenç. Ara estem a 3 punts dels play-off, no? Si guanyem a Fuenlabrada entrem a play-off, no? Va, tranquil·litat, de treballar i paciència, anirà bé.
Aquest fragment justament em referia abans, Sergi, quan et deia que no és un argument que li agradi massa a Miqui Lladó, això de mirar la classificació. D'altra banda, és una realitat, eh? O sigui, això acaba de començar, però és que estàs a un partit de distància realment.
Sí, 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 i és la realitat numèrica. Al final, el que deia abans, eh? L'anàlisi és molt, molt concret i molt reduït, perquè són 6 jornades només de Lliga, un mes i mig de competició, el que portem tot just ara superat, i per tant has de treure, insisteixo, conclusions justes i afinades. Dit tot això,
una més?
Sí, amb tot el que ja hem escoltat fins ara, amb tot el que pot haver-hi de cara a aquest futur immediat que passa, insistim, pel partit de diumenge, 5 de la tarda, davant el club de futbol Fuenlabrada, i amb el suport, en aquest cas, de la gent, entenent, diu Miqui Lladó, alguna de les crítiques, però entenent també que entre el sentit general de l'afició el que ha de regnar és això, no? L'estar al costat de l'equip i fer-ho bo, o millorar-ho, acabar-ho de millorar en aquest segon partit consecutiu que jugarà el Sabadell a l'estadi i que serà davant el conjunt madrileny.
Jo noto molt de suport, sobretot de la gent que em coneix més personalment i està més al dia a dia. També noto el vostre suport, és així. No noto, és a dir, que plani un dubte permanent sobre la meva figura. Després la gent és evident, la gent vol que guanyem partits i la gent el que veu és que el Sestao doncs, portava 3 punts, no havia marcat cap gol, i la gent pot no arribar a entendre per què tu no ets capaç de generar ocasions amb més fluïdesa i per què en transicions t'estan arribant. Però bueno, és una mica el joc i és com funciona.
Doncs després d'haver escoltat, per exemple, a Tarragona la paraula ultimàtum, tot i per dir que no era un ultimàtum el d'aquesta setmana, de coses com s'ha de guanyar el Sestao River sí o sí, victòria 3-0, les aigües que baixen més calmades i aquest punt de suport, de sentir-se amb el suport de pràcticament la majoria, deia Miqui Lladó, de tothom, fins i tot ens interpel·lava a nosaltres, eh? Allò de dir que sé al final que per molt que es pugui ser crític que aquí tots anem en el mateix vaixell. Avui, Sergi, dia de recuperació, no sé si començar per la part esportiva o extraesportiva, ho dic perquè a nivell intern, però ha corregut un rumor que ha estat desmentit després de seguida al voltant de reunions a la nova Creu Alta, reunions que, Sergi, no tenen res a veure amb la parcel·la esportiva, però tampoc amb el famós impàs o el famós aviat que deia Bruno Batlle de les negociacions amb els inversors. Res d'això.
Suposo que anem tots amb l'alerta, eh? De saber o de trobar a veure quan es desbloqueja també aquest aspecte, i això és el que ha pogut suscitar tota aquesta rumorologia, però insisteixo, i com dius, res a veure ni amb els inversors ni amb el tema accionarial del Centre d'Esport Sabadell. Altres reunions d'ordre intern per altres àrees, anem a dir-ho així, del club, i per tant desmentit en aquest sentit qualsevol tema de rumors que hagi pogut anar molt més enllà del dia a dia.
Ara sí, per ser la futbolística, el dia a dia avui portava a fer un treball de recuperació i com que anem una altra vegada de diumenge a diumenge, suposo que el plàning l'habitual.
Sí, plàning habitual, avui entrenament molt lleuger, sobretot pels que van tenir més minuts ahir a l'Olímpia, demà jornada de descans, dimecres a posar-s'hi una altra vegada. Per cert, parlarà Pau Resta en roda de premsa si no hi ha cap canvi dimecres, el podrem seguir en directe, escoltar aquí en directe a l'Hotel Suís, al central empordanès. I tot pensant en aquesta cita, i recordem una vegada més, eh? Diumenge, horari d'aquells que diríem habitual, 5 de la tarda, ja en teníem ganes també de retrobar-nos amb aquest horari, Estadi de la Nova Creu Alta, a casa, per tant, des de mitja hora abans, com és habitual també, els del Sabadell en joc.
Ahir vam superar els 3.000, veurem si allò de jugar diumenge a les 5 de la tarda doncs provoca que hi hagi una mica més, fins i tot amb el 3-0 d'ahir contra el Sestao River. Em deixes una última embarcadeta, Sergi Garcés?
Sí,
crec que ahir no vas triar a la retransmissió del Sabadell en joc l'MVP. Queden
no.
20 minuts mal comptats. Què? T'animes?
Sí, m'animo. Jo, per mi, Carri, pel que va suposar la seva entrada en el terreny de joc. O sigui, la cosa podria anar entre Ortolà per la primera meitat i Carri per la segona, tot i que no va ser golejador, tot i que segurament és un paper més discret, per mi és fonamental el seu paper en la revolució del Sabadell.
Doncs va ser assistent, no golejador, però sí assistent, i és, diria, la segona assistència del que portem de temporada. Sergi Garcés, va, que vaig a parlar una mica del filial. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport. You know,
Dos minuts i mig i tres quarts de dues. Rematem el bloc centre d'esports amb el Sabadell B, que ha encadenat la segona victòria consecutiva a la Lliga Elite després de guanyar el Sant Boià a domicili al Joan Baptista Milà per 0-2 com el primer equip, però també va haver d'esperar la segona meitat per posar les bases d'aquest triomf. El penal transformat per José Enrique en el minut 53, sumat a l'expulsió d'un jugador local, va permetre al filial arlequinat jugar en superioritat la resta de partit. 10 minuts més tard, Marc Marruecos va posar la sentència amb un xut des de la frontal. Per tant, mateix resultat i mateixos golejadors que el cap de setmana anterior contra el Rubí. I un ex del Rubí, en dinàmica de primer equip aquesta temporada, Marru, que fa una valoració positiva d'aquest triomf, tot i que el guió que relata s'assembla força al del primer equip que comentàvem ara.
La primera part ha sigut una mica espessa, per així dir-ho, perquè al final no... En pilota no estàvem com volíem, potser, però a la segona part hem sortit més enxufats, més tenint clar els objectius, que eren atacar a la seva línia defensiva, i al final pues, amb un penalti així bastant clar pues, ha arribat a l'1-0 i per sort al 2-0 per ampliar distàncies i poder al final estar més tranquils. També ells han acabat amb 10 i ens ha ajudat una mica a obrir espais i a jugar una mica millor en pilota.
Doncs amb el permís o amb el matís de l'expulsió, un guió força similar també del marcador, va ser un 0-2 i no un 3-0, però en quant al joc similar, les sensacions del primer equip i del filial. I atenció amb la dada, un Marc Marruecos, l'ex del Rubí o del Sabadell Nord, entre d'altres, que està sent una de les grans sensacions en aquest inici de temporada del filial. Home, no és el seu principal objectiu, és més un tall ofensiu, però des de segona línia i no tant com a davanter centre nat, però 3 partits i 3 gols, sent de moment el pichichi de la categoria.
Des que ha arribat he estat molt còmode, m'han ajudat i m'han donat confiança i bueno, només puc demostrar-ho seguint treballant i fent bons partits per apuntar el més adelant possible, que al final pues, és l'objectiu personal que tinc.
Amb aquest 6-9, el Sabadell B ha escalat fins la cinquena posició, empatat a punts precisament amb el proper rival en aquesta Lliga Elite, com és el Vic. Els osonencs venen de deixar-se els primers punts de la temporada, perdent a casa 0-1 contra el degà del futbol català, el Palamós, i aquest enfrontament, aquest Sabadell B Vic, serà dissabte a les 4 a Olímpia. Mira, clavat 3 quarts de 2, aturada per la publicitat, a la tornada a bloc poliesportiu, amb molt tennis i amb molt handbol.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Cada matí a Ràdio Sabadell t'expliquem tot el que passa a la ciutat des de la millor cafeteria de Sabadell.
El cafè de la ràdio.
Els protagonistes, els experts, l'opinió, l'anàlisi.
Tot això i molt més ho trobaràs cada dia de 9 a 11 del matí al Cafè de la Ràdio.
El Cafè de la Ràdio. Un esmorzar d'actualitat cada dia a Ràdio Sabadell. Amb Mireia Sanz. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, són dies de derbis, així en plural, al carrer Boccaccio, i la veritat és que el primer no va anar massa bé. Per la parròquia gracienca, l'handbol Sant Quirze s'ha adjudicat el primer derbi de la temporada, el derbi de plata femenina, en el que suposen, de fet, els primers punts que cedeix l'OAR Gràcia aquesta temporada a la segona, en aquesta categoria. Les verdiblanques no van sentir-se còmodes, pràcticament en cap moment, però van tenir opcions de puntuar fins i tot amb el temps ja esgotat, amb un xut de Janna Sobrepera que va picar la tanca i que hauria suposat l'empat a 24. Abans d'això, el conjunt de Carol Carmona va estar molt espès, molt imprecís, allà on s'havia mostrat molt eficaç les primeres jornades, com ara, per exemple, als 7 metres, fallant fins a 4 penals contra el Sant Quirze. Mercè Buixó, portera gracienca, admet que el rival va saber aprofitar el punt d'irregularitat que va tenir l'OAR.
La derrota no s'ha... al final nos ha pegado muy fuerte, porque no es que, o sea, no lo teníamos ganado, o sea, obviamente San Quirze tiene un equipo muy fuerte y para nada íbamos confiadas, pero bueno, se ha visto en la pista que hemos tenido altibajos y esos altibajos cuando estábamos abajo ellas lo han aprovechado muchísimo. Y al final yo es que les quiero decir la, o sea, decir la enhorabuena, que se lo merecen, la verdad.
El carrer Bocaccio va presentar una bona entrada pel derbi. Ara, amb aquest 23-24 final, el Sant Quirze enxampa 4 punts al Gràcia a la taula. Buixó reconeix que cou una mica més que la primera derrota de la temporada hagi estat precisament en aquest duel de rivalitat.
Eso siempre, el derbi cuando lo pierdes es duele, duele por dentro, pero para nada nos vamos a ir con la cabeza agachada, vamos a trabajar más y mejor y vamos a corregir los errores que hemos tenido, eso sobre todo, seguro que juntas los vamos a corregir.
De la seva banda, l'entrenadora Carol Carmona també ha admès que no van entrar tan bé com en anteriors dies en aquest últim partit, per exemple, tot i ser la màxima anotadora amb 7 gols, Janna Sobrepera no va tenir l'encert en atac dels primers partits de Lliga. Per Carmona, mèrit de la defensa quirzatenca.
Sabíem que ens plantarien una defensa diferent, l'hem treballat, el que passa que costa. Costa atacar d'una manera diferent, costa que potser la jugadora que et fa més gols doncs estigui una mica més desencertada o que no pugui participar tant en el joc. Les altres, òbviament, estem entrenant per intentar, no?, que les coses continuïn bé, però avui pues, no hem tingut aquesta facilitat i aquesta certesa de que la portaria.
I com a bon derbi, també va tenir el seu punt de picant i de polèmica arbitral, en concret en dues accions a la segona meitat que van suposar 2 gols del Sant Quirze.
Són decisions que a posteriori sí que et veia veritat que en diuen que tens raó, que és veritat, que tal. Bueno, a posteriori ja no serveix de res, perquè els 2 gols, per exemple, que han sigut aquestes decisions serien una victòria nostra, en aquest cas, però no podem controlar-ho. Per tant, les coses que no podem controlar no serveix de res frustrar-se. Hem de continuar treballant per fer el que podem controlar nosaltres, millorar com a equip, millorar individualment i això és molt llarg i queda moltíssim.
No va punxar el líder, el Mislata, però sí que ho van fer, a més de l'Oar, el Sant Joan d'Espí i l'Alicante. Per tant, hi ha fins a 6 equips ara mateix empatats a 4 punts a la plata femenina, amb el Gràcia, que segueix sent segon, tot i la derrota, per la Baraix General. I també suma 4 punts l'Oar masculí, que és el quart a Primera Nacional, i com el femení, els nois també van cedir aquest dissabte els primers punts de tota la temporada, perdent, en el seu cas, de 2 a la pista del Sant Vicenç. Pere Llats, el tècnic verd i blanc, lamenta la desfeta, veient sobretot com està treballant el seu equip.
Amb les 2 jornades que portàvem i com estem treballant, doncs sap una mica aquest sabor agri i més, sobretot, de cara als jugadors, no? Perquè estan treballant bé, la sinergia és molt positiva, però bueno, a vegades quan millor treballes o quan millor estàs amb la vida et poden venir aquests cops, i penso que això ens ha d'ensenyar de que hem de seguir treballant perquè no passin aquestes coses i tirar-ho endavant, i més amb el partit que ens ve aquest cap de setmana.
Serà precisament un derbi, de seguida hi anem. Abans, el partit d'aquest última jornada va tenir un tempteig baix als primers minuts, amb 10-10 al descans. A la segona meitat, l'Oar es va posar per davant una estona, però després la veterania local va poder més que les ganes de córrer del Gràcia. Allats creu que el tipus d'arbitratge afavoria l'experiència del Sant Vicenç.
Al principi de partit semblava que fos impossible marcar un gol. El criteri arbitral era un criteri en el qual donava molta llibertat defensiva i això provocava que dificultés molt el tema dels llançaments, no? Quan hi ha tanta alta intensitat defensiva, el contacte pot ser més dur de l'habitual, doncs també fa que sigui més difícil marcar, no? I el Sant Vicenç, doncs, en aquest sentit, és un equip que té jugadors molt veterans, de més de 30 anys, que estan molt fets a la categoria i van saber jugar a favor d'això, no?
El Sant Vicenç de tot això ve de l'altre grup, però juntament amb la Roca i el Sarrià són els únics que han guanyat les 3 primeres jornades de Lliga. L'Oar travessa el seu particular Tourmalet, que seguirà aquesta setmana, com dèiem, amb el derbi, rebent a casa el Sant Quirze. Pel perfil de rival i pel fet de jugar-lo fora de casa, l'entrenador de l'Oar creu que es tracta d'un partit que es podien permetre el luxe de perdre'l.
Hem de tenir en compte que el Sant Vicenç l'any passat estava al grup valencià, llavors tens com poca informació, no?, de l'equip, i realment no saps fins a quin punt se't pot fer costós aquest partit, no? Però sí que és veritat que, veient les 2 primeres jornades i els resultats que havia tret, doncs sabíem que era un partit molt complicat. De totes maneres, bueno, dins dels plans, perdre un partit a fora tampoc implica res greu, però sí que ens marca que hem de treballar forts per les pròximes jornades.
Dissabte a les 6, Oar Gràcia, Sant Quirze, segon derbi consecutiu al carrer Boccaccio, després de la derrota de dissabte del femení. Aquesta setmana serà el torn dels nois de Llats.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I hem deixat pel tram final de programa el tennis, ve Rialler avui, el Sergi Parc. Què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Es pot explicar tanta alegria o no?
No, tira, tira.
Millor que no, no? Parlem una miqueta de tennis. Va ser present tant a la presentació fa ja uns quants dies com en el desenllaç final d'aquest Open Apialia, d'aquest 29è trofeu internacional de tennis Ciutat de Sabadell, amb un nom propi, el del lituà Vilius Gaubas, que va ser al final qui es va endur el gat a l'aigua.
Sí, era el setè cap de sèrie del torneig i es va acabar imposant a la final per un doble 6-4 al britànic Félix Gil. Feia moltíssima calor, Adri, en aquesta pista central del tennis Sabadell. Amb bona presència de públic, t'anava a dir a les graderies, però realment l'estampa és una mica enganyosa, perquè tu que coneixes bé aquestes instal·lacions, Adri, a la pista tocava el sol de ple i el que feia molta gent era posar-se en un dels fons, en el fons, vaja, que dona, per dir-ho així, a la terrassa del restaurant, on hi ha una mica d'ombra.
Gràcies a aquell arbre, preuada ombra, eh?
Gràcies a aquell arbre, molta gent doncs va poder veure el partit, com dic, eh? Al final, moltíssima gent veient aquesta final, que es va decantar quan el lituà, el campió Vilius Gaubas, li va trencar el servei al seu rival immediatament després que patís un break en contra. Això va ser un cop que ja no va superar Gil, i Gaubas té molt clar que va ser més fort mentalment durant tot el partit.
I think today was a little bit a mental match.
Avui ha estat un partit una mica més mental, perquè al final ha aconseguit mantenir-me positiu i ell s'ha desanimat una mica, amb el seu llenguatge corporal, i ho he aprofitat per jugar una mica millor en alguns moments.
Doncs sempre diuen que l'aspecte mental, que és la clau del tennis, i ahir es va notar amb aquesta victòria de lituà Gaubas contra el britànic Gil en la modalitat de dobles. Els vencedors han estat Jorge Martínez i Benjamin Winter.
Sí, es van imposar en aquest cas a la final a Álvaro López i Bruno Pujol. Tot, Adri, en una setmana en què en general tot ha sortit rodó al carrer Prat de la Riba, sense que la meteorologia fes la guitza, i de fet, més aviat al contrari, com diu el president del tennis Sabadell, l'Agus Serra.
Jo crec que per nosaltres és un èxit organitzatiu. De fet, el temps ens ha ajudat moltíssim. Aquest sol que no ha plogut, que ens ha permès programar bé els partits a les pistes que volíem i que lluïen més al torneig. Per tant, això ens ha permès que sigui un èxit rotund l'organització. Com sempre que ens fa bon temps, no plou i ens complica, és el mateix resultat. Nosaltres estem sempre molt contents perquè és una setmana bastant màgica per nosaltres.
I compta amb això, Adri. Després de la final, el mateix Serra revelava que la celebració d'una pròxima edició femenina d'aquest torneig és cada cop més a prop.
Em costa de parlar d'això perquè ho estem treballant i jo diria que està una mica encarrilat, però no us puc garantir encara que sigui així. De fet, avui tenia el director tècnic de la Federació Espanyola i n'hem parlat, i bueno, estan... Hi ha opcions serioses de que sigui així. Encara no us puc confirmar perquè hem d'aconseguir els sponsors, hem d'aconseguir la data, que més o menys la tenim prereservada, però falta confirmar-ho.
Doncs falta acabar de quadrar-ho, però fa bona pinta. Fa pinta que tindrem versió femenina d'aquest trofeu Ciutat de Sabadell, ja que parlem de tennis femení. No hi va haver sort, eh? Vam estar aquí desitjant l'ascens del tennis Sabadell a la màxima categoria, però, en canvi, en aquesta cita a Astúries, a la pista del Covadonga, no vam poder ni il·lusionar-nos amb la doble possibilitat que hi havia.
Sí, perquè, com dius, paral·lelament a aquest Open Apialia, doncs l'equip absolut femení el teníem a Astúries disputant aquesta fase d'ascens per intentar pujar a la primera categoria del tennis estatal. No hi va haver sort. Al final, l'equip capitanejat per Yolanda Clemot va caure a les semis contra el Tarragona, Tarragona per 3-1 i no va poder ni tan sols lluitar per fer la promoció perquè això quedava pel finalista. La mateixa Clemot espera que en un futur pròxim es pugui fer aquesta sala d'ascens.
Aquest objectiu sempre l'hem tingut. O sigui, el que passa que nosaltres tenim un equip molt jove i llavors a curt termini, o sigui, l'any que ve si ens mantenim a segona està molt bé, però igual amb un parell d'anys o tres a mi m'agradaria poder pujar a primera amb les nenes del tennis.
L'any que ve, per tant, Adri, l'equip femení repetirà a la segona categoria. El masculí, per cert, d'aquí res, menys de 3 setmanetes, el tindrem lluitant per intentar aquest mateix objectiu de pujar a primera.
Doncs tant masculí com femení han quedat primer a la fase de grups, que s'han guanyat poder jugar aquestes fases d'ascens. Veurem si als nois li va una mica millor. Gràcies, Sergi Part. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Fem un apunt ràpid de ciclisme perquè David de la Cruz i Marta Romance van coincidir dissabte al Giro de l'Emilia, una clàssica italiana que serveix per preparar il Lombardia, l'últim monument de la temporada. En el cas de Romance va ser 54ena, a 4 minuts i 21 segons de la danesa Cecil Utrop-Ludwig, mentre que de la Cruz, que encara no té equip, per cert, de cara al 2024, va entrar al 64è, a pràcticament 7 minuts del vencedor, l'eslové Primoz Roglic, qui a la prèvia va anunciar, per cert, que deixaria el Jumbo Visma. Com a curiositat, no era la primera vegada que els dos sabadellencs coincidien a la mateixa prova al mateix dia, ja que ja ho havien fet prèviament a l'abril a la Fletxa Valona. Avui teníem un tastet, demà més Cristian Herrera. Aquí a l'Hotel Suís escoltarem també Manel Martínez, el golejador, 3 gols en 3 jornades a casa en el que portem de temporada. Tindrem futbol juvenil, tindrem waterpolo, tindrem futbol sala o tindrem a Sergi Giral competint des de demà a Portugal. Avui, per cert, a les 7, una nova edició, la 101 del Tribuna Preferent. Això a les 7. Ara el que toca són les notícies. Notícies migdia amb l'Helena Molist, abraçada, per cert, també a la Núria Garcia. I un petó que us envia des de l'altra banda del vidre, des de les vies de so de la Beatriz Aguilar. Per recuperar aquest programa, com sempre, a radiosabadell.fm, allà trobareu el podcast de l'Hotel Suís. Que passeu un bon dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.